Aquest divendres i també demà a la tarda, el Teatre Auditori de Sant Cugat acull una de les cites clàssiques que arriben per aquestes dates cada any. És el concert de Nadal a càrrec de l'Orquestra Simfònica de Sant Cugat. Ja ho sabeu, avui, dia 27, a les 9 de la nit, primera representació, i demà, dissabte, a les 7 de la tarda, tindreu aquesta segona representació a un preu de 26 euros. Un espectacle molt clàssic del qual avui en parlarem amb el director de l'Orquestra Simfònica de Sant Cugat, senyor Josep Ferrer. Molt bon dia.
Bon dia.
I gràcies per ser aquí amb nosaltres, al Sant Cugat a Fons, Matins en Xarxa. De primeres, com van les preparacions?
Bé, les preparacions han anat molt bé. Estem, com sempre, molt il·lusionats. S'han fet, jo crec, una bona feina i bé, esperant una mica la reacció del públic.
Veurem el públic, de fet, un públic molt fidel.
Bueno, la veritat és que a Sant Cugat tenim això, un públic molt, molt fidel, molt addicte, i que a més que cada vegada més entès. Vull dir que amb els anys, doncs, hi ha públic que ens va seguint i que cada vegada, doncs, valora més la qualitat, és més exigent també. Qualsevol cosa que faci, doncs, hi ha el comentari, escolta'm aquell tros, no sé què, allò que heu fet, allò de Wagner que heu fet. O sigui, a veure, les coses, jo crec que el nivell és alt i la nostra responsabilitat també és molt alta, perquè avui en dia tothom té les grans orquestres, grans espectacles que pot accedir a través de la televisió, a través d'internet, i nosaltres tenim el repte de superar-nos dia a dia per tal d'oferir un bon espectacle.
Aquest és l'objectiu que us marqueu quan comença la preparació? Diu, ho farem millor que l'any passat.
Per un músic, un concert no és una fita en si mateix, sinó és una oportunitat d'aprendre i de continuar millorant. O sigui, el que nosaltres volem, des del nostre punt de vista més egoista, és que això ens serveixi per ser millor orquestra, per ser millors músics i també per descobrir altre tipus de música. Uh-huh. En aquest sentit, aquest any hem fet un esforç molt important de renovació. El repertori de valsos i polques normalment està basat sobre el fill, del Johann Strauss fill. Hi ha dos Johann Strauss, el pare, que és el que va inventar allò del gran vals vianès. Sí. El pare anava per les festes majors dels pobles per fer ballar la gent, o sigui, no és res més que això. I se'n va donar compte de que el vals, el típic vals, és una melodia, normalment, o dues melodies, que no tenen una gran durada, tenen una durada de 2 minuts, 3 minuts. Es va donar compte de que quan anava amb un embalat, amb una festa major, i començava a tocar el vals, els nois, estem parlant del segle XIX, sí, primer s'ho pensaven, miraven les noies, i llavors començava, llavors es decidien al cap d'un rato, anaven a treure-la a ballar, i quan la portaven a la pista per ballar, el vals s'havia acabat. Llavors ell va tenir una gran idea, va dir, saps què? Com que el que necessitem és que la cosa duri, perquè la gent, les parelles, el que volen és parlar i totes aquestes coses, doncs va agafar 5 valsos diferents, els va fer una petita transició entre vals i vals, va fer una introducció i una coda, i llavors això va aconseguir que un vals que normalment durava 2 o 3 minuts, ara durés 13-14 minuts, o 11 o 12 minuts. I llavors em van dir el gran vals vienès, llavors això va tenir tant èxit que va començar a tenir sol·licituds per anar a les festes majors i va fer tot una espècie de, en aquella època, com si fos una multinacional de l'orquestra, no? O sigui, l'orquestra Strauss, de la família Strauss, va arribar un moment que actuava a 2 pobles al mateix moment, perquè tenia suficients músics com per desdoblar-se, i amb aquell repertori que ells mateixos feien. Llavors el pare Strauss, que és l'inventor d'això, el més famós dels compositors va ser el seu propi fill, que era, també es deia Johann Strauss, que per diferenciar-lo per Johann Strauss Jr., que és i aquest és el que sempre el que té és més famós, però també tenia un germà que es deia Joseph Strauss, que també era compositor, perquè tota la família estaven amb aquesta espècie de negoci familiar, i un altre que es deia Edward Strauss, que també són molt bons. Llavors nosaltres i en aquell moment els hi va sorgir la competència, perquè clar, es van arreplegar molt de mercat, diguem-ne. Llavors hi havia Lanner, i després en aquella època també Offenbach, hi havia molts compositors. Llavors nosaltres aquest any han dit, escolta, està molt bé, Johann Strauss fill és el que sempre es toca, també tocarem Johann Strauss fill, evidentment, perquè és imprescindible tocar el Danubi Blau i aquestes polques que tothom coneix. Però vam dir, per què no introduïm també una mica, per donar una mica de varietat, doncs aquests competidors que també volien, també feien aquesta gran música, aquest glamour, aquesta cosa de música de ball, aquesta cosa així espectacular. I llavors hem introduït en el programa d'aquest any compositors que no havíem posat altres vegades, de l'època, i que fan el mateix tipus de música, però que tenen un petit toc diferent. Hem introduït Lanner, que era un compositor molt conegut, Baldelfoyle, també és un altre conegut, Offenbach. Hem fet una programació que han fet un esforç de renovació, això sense perdre l'essència d'aquest tipus de concert, perquè aquest tipus de concert té una característica,
A veure.
Que és la característica és que és música feta per ballar. O sigui, tot aquest tipus de concert de valsos és música que en principi no està pensada per fer en un teatre que la gent s'entrada, està pensada perquè la gent balli. Llavors, això passa moltes, a la música passa molt sovint, que la música té una finalitat i que després és tan bonica la música, és tan interessant, és tan ben feta, que passa a una sala de concert.
M'agrada això que dius d'una finalitat per la música i aquesta evolució que deies del Johann Strauss.
Sí,
ara,
sí.
Clar, una música totalment funcional. Això
totalment.
Potser el públic que no està tan posat a la història de la música no n'és tan conscient.
No és conscient, però això passa sempre. Per exemple, vaig a canviar completament d'estil.
A veure.
Johann Sebastian Bach va escriure per exemple, la passió segons Sant Joan de Johann Sebastian Bach. És una obra magnífica. És una obra magnífica que avui en dia es fa als grans teatres, als grans auditoris. No? Si avui en dia Bach sortís de la seva tomba i anés a Palau de la Música i vegés que es fa la seva passió, es quedaria bocabadat. El primer que preguntaria diria, escolta'm, on és el capellà? Perquè ell ho va fer pel dia de Divendres Sant. I la segona cosa diria, per què la gent està sentada i aplaudeix? Per què no estan resant i de genolls? La tercera cosa diria, però assistem al mes de gener, per què ho fan ara si això no és Setmana Santa? És a dir, la música passa de ser una funció a una altra. O, per exemple, Petrusca, per dir una cosa, ho han fet a un concert. Doncs ho han fet a un concert perquè la música és interessantíssima, però de fet estava fet per ballet. Sense ballet, l'Stravinsky no hagués entès mai. O, per exemple, una xacona, una dansa, una gavota, estava feta per ballar, però després, al cap de 50 anys, passa a ser música de concert. O sigui, la música sempre es troba bé en col·laboració. La música pura, de fet, és un invent, jo dic música de concert, és un invent molt recent a la història, és un invent de fa 150 anys. En canvi, tota la història sempre s'ha fet música per ajudar al teatre, per ajudar a la dansa, per crear un clima de misticisme per la religió, o per crear una energia per la cosa militar. O sigui, sempre ha sigut al servei. Llavors, en aquest sentit, aquesta música ha seguit com el mateix que fan les altres. Primer té una utilitat, que és ballar, i després la gent ha dit, però escolta'm, si això és fantàstic, escoltem la música bé, perquè està molt ben fet. I llavors ha passat a la sala de concert. A més, el tenir aquest vestit per orquestra sinfònica, sí, li dona una espècie d'aureola de solemnitat i una cosa de glamurosa que la gent li encanta. I tampoc hem d'oblidar el gota a gota, el màrqueting de Viena, que durant 40 anys ens ha posat el dia 1 de gener de cada any, doncs, el concert d'any nou. Aquest concert, aquest gota a gota, ha arribat a calar profundament amb la gent, de manera que tothom es pensa que els vals és una cosa típica de Nadal, cosa que és totalment errònia, perquè el vals és una dansa i la dansa es pot ballar sempre que es vulgui. O sigui que seria de Nadal una Nadala catalana,
clar,
o seria de Nadal el pessebre de Pau Casals, o seria de Nadal alguna altra cosa relacionada amb la festa litúrgica, no?
Pel que estem veient és més aviat festiu, el vals.
I el vals és una cosa festiva. Però vaja, nosaltres ens apuntem, perquè a més és molt divertit, i la música de valsos no només són valsos, sinó també són valsos, són polques, són marxes, són obertures, i nosaltres hi posem també unes obres de música catalana que ens agraden molt, i també hi posem una pinzellada de música de jazz, i també hi posem algunes bromes. Vull dir, a veure, fem un concert molt, molt nostre, molt, jo crec que és força original, perquè comptem amb tots els músics que van fer les seves aportacions, i queda un concert que, diem-ne, que en la nostra història sempre la gent s'ho passa molt bé.
En aquest repertori d'aquest any vam parlar de tota aquesta tria que heu fet, però també hi haurà més música catalana. Aquest any això es demanava a crits.
Sí, ens ve de gust doncs fer el nostre petit dia de sorra, i amb tota la programació del 2014 doncs realment hi ha molta música catalana. Nosaltres sempre hem fet de molta música catalana, però ho fem especialment, d'una manera especial, fem algunes estrenes i tal. I amb aquest concert doncs fem unes Nadales que tenen molt èxit, que són les Nadales populars, instrumentades pel Salvador Brotons, que és una obra molt espectacular, i abans hem posat una sardana. Vàrem pensar, escolta'm, estem parlant de música de ball, estem parlant de música de ball d'arrel popular, per orquestra sinfònica, hi ha polques, hi ha marxes, doncs, escolta'm, una sardana i es cau perfectament, a part que una sardana tothom està acostumat a sentir-ho per cobla, que són preciosos i estan molt bé, però per orquestra també queda molt bé una sardana per orquestra. Llavors nosaltres fem una sardana que es diu Sol i Gent, d'Eduard Toldrà, que és una cosa, vull dir, és una obra meravellosa, i doncs fem al final de la primera part aquesta sardana i després immediatament ja fem aquestes Nadales i fem una primera part de música catalana que la gent ho agraeix i li agrada molt.
De fet, aquest concert que es repeteix any rere any sempre omple.
Sí, nosaltres estem molt contents i molt agraïts també, perquè tenim un públic doncs, que realment doncs, ens dona suport i bé, sempre la veritat és que... Però no només aquest concert, vull dir, nosaltres tenim el promig de... El promig, que sempre és una cosa que es tira a la baixa, tenim el promig del Teatre Auditori sempre superior al 90% en els últims anys. Vull dir que aleshores és una cosa bestial, vull dir que no hi ha cap... És difícil trobar un espectacle, un concert de música sinfònica que es mantingui amb el temps amb aquest nivell d'acceptació. I això és gràcies a que el públic de Sant Cugat doncs, ens aprecia i és un públic que valora el que representa una orquestra sinfònica i que ens segueix amb molta fidelitat.
Des de quan dirigeixes aquest concert en concret?
Bueno, aquest concert nosaltres vam... Bueno, jo a l'orquestra estic des del començament, ja fa molts anys, i aquest concert el vam començar a fer l'any... aproximadament devia ser el 2000, el 2000, perquè primer ens resistíem una mica, no pensàvem, bueno, no sé, tothom fa concert de valsos, nosaltres no cal que el fem, però ens vam donar compte de que, en primer lloc, que podíem fer un concert de valsos una mica original, que no calia copiar el que fan els altres, sinó fer la nostra manera, la nostra personalitat i fer les nostres coses, que ja dic que és vals, jazz i música catalana, aquesta combinació, i els músics també els hi venia de gust, també hi havia demanda d'aquest concert, i des del 2000 que van començar a fer-lo, amb gran èxit, i llavors ja la fórmula s'ha mantingut. Vull dir que des del 2000 que no hem parat de fer aquest concert.
Has vist molts canvis a l'hora d'executar el concert, des de que es va començar a fer?
Bueno, l'orquestra té una evolució, jo crec, molt positiva. Vull dir que, comparant-la l'orquestra actualment a l'orquestra de fa 10 anys, realment s'ha de dir que som molt més competents i que hi ha molta més experiència. La veritat és que hem treballat molts anys junts. Bé, es nota que hi ha aquesta experiència compartida i hi ha aquest sentiment de grup, de pertinença, i que bé, com es diu en termes esportius, quan hi ha un equip que funciona i que ningú destaca especialment, però tothom fa un esforç perquè l'equip funcioni, a veure, això és imparable. Vull dir que l'orquestra, jo em sento un privilegiat d'estar amb uns professionals tan bons i tan seriosos, tan respectuosos, tan bons professionals com són els músics de l'orquestra.
De fet, el concert no seran els santcugatencs els únics que podran gaudir-lo, sinó que també es podrà veure a Premià, a Castelldefels i a Manresa. Sí. No parareu,
Bé, mira, vull dir, està bé, no? Està bé que es fa un esforç important perquè el públic assisteix a un espectacle que dura un parell d'hores. Però el que no se n'adona és que hi ha més de 50 persones, bastant més de 50 persones, que perquè ella estigui una hora allà en directe han estat moltíssimes hores treballant, que si suméssim amb les persones, vull dir, seria una cosa absolutament anti, no sé, molt poc rentable, diguem, no? En el sentit de que hi ha molt d'esforç darrere, i quan un orquestra o quan un grup de teatre, quan algú es prepara un espectacle, és important doncs que l'esforç que fa doncs pugui rodar una mica, i també és interessant de cara a la mateixa evolució de l'espectacle, o sigui, la música en si mateix, si la pots fer diverses vegades, vas agafant matisos, vas agafant un coneixement i una sensibilitat, veure una mica la reacció del públic també és interessant, perquè des de l'escenari, encara que no es vegi molt evident, però es nota la reacció del públic, encara que no digui res al públic, és la sensació, com respira, la tensió que es crea en un moment determinat, la forma d'aplaudir. Vull dir que realment nosaltres ho vivim amb molta il·lusió, i jo diria que el públic també ha sigut una part molt important de l'èxit de l'orquestra, amb el sentit que sempre ens ha esperonat per anar investigant i per anar fent coses cada dia millor.
Ja ho sabeu, el concert de Nadal és un moment esperat, com molt bé deies, per tothom, una de les activitats obligatòries d'aquestes festes de Nadal aquí a Sant Cugat. Ja ho sabeu, serà aquesta nit a les 9 al Teatre Auditori, i també demà a les 7 de la tarda al mateix indret al Teatre Auditori, a preu de 26 euros. Avui n'hem parlat en profunditat amb el director de l'Orquestra Simfònica de Sant Cugat, el senyor Josep Ferrer. Moltíssimes gràcies per ser aquí amb nosaltres en una ocasió més. Estem encantats de tenir-lo amb nosaltres, i que passi un molt bon cap d'any i que el 2014 entri fantàsticament bé.
Moltes gràcies a vosaltres per la col·laboració.